On ets? Al bancal de sota? A dins d'una segle? A sobre el John Dene? O prenent el sol a sobre la paca? És igual on sigues. Sintonitza campanadaradio.com.
Aquest és l'anunci d'una ràdio en Pallarès. Si fas servir la vocal neutra, et pots sentir confós. En cas de dubte, consulta les nostres xarxes socials.
Doncs, molt bé, molt bon dia, tal com portem fent aquestes setmanes. Avui estem al programa ja número 8 de la cripta, que fem cada setmana amb l'Institut Morelló d'Esterri d'Àneu. I avui tindrem l'ocasió, l'oportunitat de parlar doncs, amb el grup que ens explicaran el sistema educatiu. Per presentar-nos el tenim la Jomara. Endavant, Jomara!
Hola, bona tarda. Avui jo mateixa, l'Ot, el Pol i la Malí, us parlarem sobre el sistema educatiu. Per començar, la Malí us descriurà què és el sistema educatiu.
L'educació secundària obligatòria és una etapa educativa obligatòria i gratuïta per l'alumne. Consta de 4 cursos i s'hi accedeix després d'haver cursat educació primària. Normalment els alumnes tenen entre 12 i 16 anys, però fins als 18 es pot cursar.
Vale. A continuació, el Pol Robert ens explicarà l'objectiu.
L'objectiu és que la finalitat d'aquest ensenyament és que l'alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura, que seria humanístic, científic o tecnològic, i desenvolupi i consolidi hàbits d'estudi i de treball, que estigui preparat per a la incorporació a estudis posteriors o a la inserció laboral i pugui exercir els seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans. En finalitzar l'institut, s'obté el títol de graduat en educació secundària obligatòria que permet accedir a estudis postobligatoris que poden ser batxillerat o formació professional de grau mitjà per facilitar la incorporació al mercat de treball.
Molt bé, doncs ara jo i la Malí us explicarem l'estructura que consta de les matèries comunes assignades obligatòriament a tots els cursos, que constaria més o menys del 50% de l'horari en total lectiu. I ara la Malí us explica ara les matèries optatives.
Les matèries optatives són les que s'ofereixen a cada centre educatiu i l'alumne pot triar quines vol cursar o no. Aquí a l'Institut Morelló ens ofereixen diverses optatives, com ara escollir entre biologia, tecnologia, competència bàsica, economia, cultura clàssica o física i química, francès, dibuix tècnic o filosofia i projecte social o tecnològic i, per últim, mates aplicades o les bàsiques.
El servei comunitari, que és un altre projecte, el durien a terme primer, segon i tercer i, depenent, també es pot fer a quart, com amb anterioritat vam explicar el nostre primer programa. Nosaltres vam fer un projecte en el que consistia recuperar boscos i pastures per als ramats i aquest seria un servei comunitari que es fa per a la societat. I ara l'Ot us parlarà de l'avaluació, del que consisteix i com es fa.
L'avaluació de l'educació secundària obligatòria és contínua, formativa i integradora. Es pot promocionar d'un curs a l'altre quan existeix una avaluació positiva a totes les assignatures o negativa en un màxim de 2 assignatures. Les mesures adoptades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional amb el Covid-19 permeten als centres educatius flexibilitzar els criteris de promoció en tots els cursos d'ESO, sempre que així ho autoritzi la Conselleria d'Educació de la Comunitat Autònoma. La repetició de curs es considerarà una mesura excepcional. Es durà a terme una avaluació global en què els suspensos deixaran de ser l'únic criteri per decidir si l'alumne o l'alumna passa al curs següent. I ara es deixaré amb el Joan.
És molt interessant el que heu exposat, però és bastant profund, eh? I m'agradaria començar una mica pel final, no? Ot ha dit una cosa que és superimportant. Primer, el tema de la Covid. Sí? Encara estem en plena voràgine Covid, tot i que estem tranquils de moment, però el que ha passat els últims anys amb la Covid és que hi ha hagut menys repeticions de curs. Sí? S'ha valorat que com que no s'ha pogut donar el servei d'una forma perfecta, no podíem castigar, entre cometes, o punir l'alumnat amb una repetició si tu no has pogut garantir el dret a l'avaluació, el dret a l'educació. S'entén això? No ho hem pogut fer perfecte, per tant, tampoc no podem ser exigents al màxim, sí? Què ens està passant? Doncs que potser a vegades notem, no? Com, i ara parlo com a sector professorat, eh? Que potser hi ha canalla que ha anat passant de curs, però que tampoc no podrem garantir quan arribin al post obligatori que donguin els mínims, enteneu? Llavors, aquí estaria la línia entre l'aprovat i el suspès. Sí? Però una cosa que no ha comentat Ot és que hi ha hagut canvis amb això. Fa aproximadament una setmana va sortir que es treia aquest límit de dues matèries suspeses per aconseguir l'ESO. Sí? Això què voldrà dir? Voldrà dir que cada centre s'ho farà a la seva manera. Llavors, podria passar que hi hagués centres que continuen amb la mateixa exigència i dir no, s'ha d'aprovar tot per tindre l'ESO, o potser passarà, podria passar una cosa molt curiosa, que un alumne obtingués el graduat amb dos o tres matèries suspeses i un no, i un altre no. Encara que pugui semblar injust. I aquest és el debat que m'agradaria obrir ara una mica entre vosaltres, no? Si penseu que un sistema d'avaluació, sí? Que tal com ha quedat ara, no han sortit els decrets, que pogués permetre que un alumne amb tres matèries suspeses obtingués el graduat i un amb dos no, si això seria just o no seria just, Jumara?
Penso que no seria just, ja que un alumne que s'ha esforçat o mínimament s'ha esforçat per a obtenir el mínim d'assignatures suspeses, que en tingués menys, no seria just que un altre alumne amb més suspeses passés de curs i ell mateix no. Seria molt frustrant i jo crec que, en la meva opinió, potser seria un... com dir-ho? Com si te peguessin un guantazo, perquè te baixaria l'autoestima, te pensaries què he fet jo, no? Com si me tinguessin mania. No sé, què en penses tu, Pol Robert?
A veure, jo, per una part, entenc el que dius, però tampoc estic molt d'acord, perquè si un suspèn dos i l'altre suspèn tres, però el que suspèn dos, per exemple, suspèn dos llengües i l'altre que suspèn tres només suspèn plàstica, educació física i valors, no és el mateix, perquè l'altre ho necessitaràs més i pot servir més de cara al futur. Tu, Mali, què penses?
Jo penso que és injust que una persona pugui aprovar amb tres suspeses i una persona amb dos no, perquè, bueno, si s'han esforçat el mateix, ho trobo injust. Si la persona que li han quedat tres s'ha esforçat menys que la que li han quedat dos, doncs ho trobo més.
Bueno, a part del que han dit de l'importància de les assignatures, també si hi ha un alumne que té uns problemes amb l'àmbit de poder estudiar i tot això, si n'hi queden tres és més normal, però en canvi si hi ha una persona que té unes capacitats majors d'estudi i això, i suspèn pues, per no fer la feina, és una altra cosa. Però igualment també crec que s'hauria de ser mitjanament just i igualar una mica la situació entre les dues diferències de cada persona.
Superinteressant el que dieu, de veritat. Jo heu tocat força, heu ficat el dit en l'afra, que dic jo, sobretot tot, en el sentit de dir no és el mateix un alumne que té problemes, a vegades hi ha alumnes que tenen problemes perquè els hi costen, perquè tenen un hàndicap personal, tenen una dislèxia o tenen una dislúlia o tenen un TDAH, sí? I llavors no poden estar tan atents perquè estan més distrets, i això és un hàndicap que nosaltres ja tenim en compte. Això ja s'havia de tenir en compte en l'avaluació. Però si amb tot i amb això passés la situació que us he dit, que seria una situació una mica... Jo crec que és difícil que passi, però si passés, en el nostre centre és difícil, però si passés, només es podria justificar en el sentit que ha dit pot. O sigui, una persona que pot molt i pensa, bueno, me'n deixo dos perquè m'aprovaran. Enteneu? I no faig absolutament res podent treballar. I no hi hauran treballs i tal. Llavors sí que seria causa o raó per no obtenir el graduat. Després hi ha una cosa que és molt interessant dels graduats, que és el tema de les certificacions lingüístiques. Que un dirà, bueno, això potser és una xerrada, però no ho és. O sigui, amb l'ESO aprovada teniu la certificació lingüística C1 i de català i de castellà, sí? I podeu accedir, si, si el vostre professor us prepara especialment el B2 de francès o el B2 d'anglès, sí? I això, però vull dir, només aprovant el català de l'ESO us donen un C1, perquè us feu una idea. El C1, per exemple, és el nivell que us demanarien per fer classe. Per tant, és una certificació molt potent que us obre moltes portes en les feines, sí? Que després també discutiríem, seria discutible si un alumne d'ESO té la capacitació C1. Aquí caldria veure-ho. Només no l'obtens si et graduessis amb el català pendent, llavors, o amb el castellà pendent, llavors no. Val? Després hi ha un altre aspecte que també que és molt interessant, i és que potser la gent que ens està sentint, que ens està escoltant, quan Malí ha dit el número d'optatives que oferim en el nostre centre, sí? I veureu que és 11, sí? No oferim 11 o 12, ara ja dubto. Però és un número brutal, o sigui, actualment estem fent un esforç a quart d'ESO brutal per oferir, o sigui, perquè el fet d'estudiar a Àneu no sigui un hàndicap, o sigui, que tu puguis triar entre 11, quantes n'hi ha, Malí? No, mates, bueno, 12, però si contéssim la doble sortida de mates serien 14. A veure quants centres, sí, del tamany del nostre poden oferir 14 optatives a quart, 14 optatives a quart, fent-les totes, perquè si les oferim les fem, i sense un número, a vegades dius, bueno, s'estan oferint optatives que només les fan dos alumnes, no. Em sembla que el mínim que tenim són 7. Quatre, en quina? Ah, sí, francès, o 4, és veritat. 5 de francès i a Tecno 4 només? Vale. Doncs aquí, allí estaria una mica al límit, eh? Si baixéssim de 4 o 5, potser diríem, hosti, no la podem fer. Vale? Llavors, molt bé. Després hi ha un altre aspecte que també ha sortit, que és el fet de que quan sortim de l'ESO, sí, puguem ser ciutadans, no? I això, què significa, Jomara?
Penso que significa tenir la capacitat de poder treballar legalment amb feines i amb un contracte, estar assegurat, sobretot, però és una cosa molt important, ja que als 16 podem treballar laboralment legal i no hauríem de fer treballs en brut, perquè és perillós per nosaltres, sobretot si no tenim experiència. I bueno, és el que penso. Què penses tu, Malí?
Jo penso que vol dir que ja podem treballar amb uns mínims i que ja saps algo sobre la vida i no vas allí sense saber res. Què penses tu, Ot?
Bueno, jo penso que això vol dir que quan sortim ja d'aquí és com que tenim ja com una llibertat superior per fer unes coses diferents a les que feien, com ja pot ser treballar o anar a estudiar a fora. I tu, Por, què en penses?
A veure, jo penso que és més o menys com el mínim que tindries que tindre per poder treballar després en l'ESO, per poder fer alguna cosa després al futur, almenys sense estudiar més. I no sé més com explicar-ho, però crec que seria això.
Jo voldria fer-te una pregunta, Joan. Tu creus que la situació familiar afecta en els estudis d'un alumne?
Totalment. Mira, hi ha una màxima que diem aquí, Ot, no? Que és que la diem molt, eh? Que a vegades tenim la sensació des del sector professorat que amb els alumnes estem fent paret de pedra, o sigui, que estem col·locant pedres en una paret seca, sí? Com aquestes que hi ha els trossos, sí? Tan xules. I que a vegades des de les cases ens les treuen. Aquestes parets que hem col·locat durant el dia, no? A la nit, no? Passen coses en els domicilis i això ens ho treuen. No? És com una metàfora per comprendre que intenten construir aquesta personeta, aquest ciutadà, però que a vegades la influència de casa és molt més potent. I els problemes de casa a vegades són difícils de resoldre. Sí? Jo m'ha sobtat moltíssim quan parlem de ciutadania i quan parlem de ser ciutadans, de ser persones responsables, que només heu dit una cosa, que és treballar. És curiós, perquè hosti, com a ciutadans no fem res més que treballar? No, hauríem de poder fer moltíssimes més coses. Fixeu-vos que una reivindicació, hi ha alguns països en el món en què aquesta reivindicació ha triomfat i I que és, per exemple, el fet de dir, si puc treballar als 16, per què no puc votar als 16? Sí? Com seria el món, no? Si permetessin també que, els, que la gent de 16 anys pogués decidir quins polítics vol. La gent diu, no, els alumnes de 16 anys són molt immadurs i votarien opcions que no... No, votarien les opcions que ells pensen que implementarien les polítiques que s'ajusten més amb allò que pensen, no? Jo sóc un defensor total del dret a vot als 16, perquè penso que, si, jo, el que dic, no? Si una persona és prou madura per tindre un contracte laboral, per prendre les decisions, per emancipar-se, per viure sol, amb 16 anys ja pots sol·licitar, encara que els teus pares no hi estiguin d'acord, si hi hagués un conflicte amb els pares, amb una tutela judicial podries demanar emancipar-te, o sigui, viure sol. Sí? Això podria ser. Sí? Per tant, hi ha una sèrie de drets que tens als 16, sí? Que s'haurien de culminar, penso jo, amb el dret a vot. Sí? Per exemple, Pol, tu creus que amb 16 anys series... ja els tens o no? Quant te falta? 6 o 7 mesos, sí? Creus que amb 16 anys series capaç de votar una opció política que representés allò que penses? Què en penses del vot al 16?
Jo estic a favor, perquè realment, si diuen que som el futur, pues que ens deixin votar quan abans d'hora, per poder triar el que farem, el que volem per el nostre futur. I, pues com ha dit el Joan, si podem treballar al 16, per què no votar al 16? Tu, Jumara?
Estic d'acord. Hauríem de ser capaços de poder votar als 16 anys, perquè si podem treballar també hauríem de poder conduir. Si als mínims que te treus l'ESO, això vol dir que saps estudiar, saps aplicar les coses que comprens, i penso que treure't el carnet de conduir és una cosa important, sobretot si vius aquí a l'Alt Pirineu, perquè la qüestió de desplaçament és una mica dificultós, sobretot pels que no podem treure'ns el carnet, o ja que sigui una car, perquè jo a vegades havia anat a preguntar a l'autoescola quan me costaria, i clar, a casa meva els valors aquests de que m'he de guanyar les coses per mi mateixa s'apliquen, llavors hauria de jo estalviar per sacar-me el carnet. Llavors, no sé, què en penses tu, Ot?
Bueno, jo, primer de tot, això del vot, crec que també s'hauria de deixar poder votar als 16 anys, tot i que pot ser que hi hagi algú que no tingui el nivell de maduresa, però en canvi sí que hi ha gent que sí que el té. I, bueno, jo no estic massa informat en política, però si pogués votar i això sí que me n'informaria més i intentaria pues, votar el partit que em sembla millor a mi. I això en el tema del carnet, el de cotxe sí que no es pot, però, per exemple, amb la moto, amb 15 anys ja et pots treure el carnet més petit, que és el de 49, i amb 16 ja et podries treure el de 125. I ja podries tindre una mica més de mobilitat per anar a tu sol als llocs. I tu, Mali, què en penses?
Jo penso que als 16 anys ja podria ser la teva majoria d'edat, en plan, ja poder-ho fer tot, comprar alcohol, conduir, fer tot el que es pot fer als 18, doncs que es pogués fer als 16, perquè hi ha gent que als 16 és més madura que gent que ja en té 18.
O inclusivament adults que prenen decisions pels nens que no són les correctes, perquè segurament... Joan, tu t'has trobat aquí casos en el que els pares volen triar el futur dels alumnes i llavors ser capaç de prendre aquestes decisions als 16 és un acte de maduració, algo que hem de fer tots algun dia i, bueno, és el que penso.
Jo també penso com vosaltres, ja ho sabeu. En això, home, no sóc tan radical com Malí, i Malí està a punt de clavar una destrola sobre taula. És curiós el tema de comprar alcohol. Suposa comprar i consumir, perquè saps, si només el pots comprar és com una putada, no? Dius, bueno. Bueno, amb això de l'alcohol ja sabeu el que penso. Penso que potser l'alta graduació es pot esperar, però potser sí que la graduació més baixa, doncs, a partir dels 16 es podria. Però el tema del vot ho tinc claríssim, el tema de la majoria d'edat i el tema de la conducció, claríssim. A més, Ot, que hi toque amb aquestes coses, ha dit una cosa molt important, que és que segurament hi ha molta canalla que no s'implica tant en política, perquè com que sap que no li deixen participar en política fins als 18, activament, que seria votant, doncs pues passen, no? I llavors, realment, no? Com diu Joan Fuster, doncs, la política, diu, si tu no fas política, et faran la política, enteneu? O sigui, si tu abandones la política, són els altres que et faran la seva política, i moltes vegades contra tu. I, per tant, fixeu-vos com s'està legislant el món, no? Casos com Greta Thunberg o... Saps? Vull dir, s'està legislant una mica en contra de la gent jove, sí? Mesures restrictives, pol·lució, contaminació... Potser la vostra visió, la visió d'un món una mica diferent des de l'adolescència, potser seria molt més revolucionari del que la gent es pensa. Revolucionari en el sentit de canviar coses que no estan funcionant claríssimament i que, evidentment, no és culpa vostra. Els problemes del món no poden ser culpa d'un adolescent que només fa uns anys que hi és, enteneu? Els problemes són molt més greus. Mireu, estava mirant en quins països d'Europa ja es pot votar el 16. L'últim que ho ha implementat és Àustria. Des del 2007. Sí? L'Alemanya des del 2011 en alguns lands, a les eleccions municipals i regionals poden votar els majors de 16 anys. Després a Brasil també. És molt curiós, per exemple, Brasil i Argentina. A Brasil i Argentina el vot és obligatori. Entre els 18 i els 70 anys és obligatori. I entre els 16 i els 17 és optatiu. Tu decideixes si vas a votar o no, però tens dret a votar. Vale? A Bòsnia també, que és un país que hi ha als Balcans, també als 16 anys es pot votar. A Croàcia també, són països nous. A Equador també. Eslovènia, Grècia, Hongria, Indonèsia, Israel, Malta, Nicaragua... El Regne Unit també en alguns comtats es pot, i normalment a les eleccions al Parlament, als parlaments locals, i per exemple a Escòcia, sí, també és en les eleccions escoceses també es pot votar a partir del 16. Sèrbia també, Timor Oriental també. Fixeu-vos, tots aquests països que són repúbliques de creació més nova, totes ja han implementat, Alemanya i Àustria, no?, que són països més amb més tradició, però ja han implementat el vot al 16. Sembla que és una cosa que ha de caure com la fruita madura. Per tant, hauria de ser com una reivindicació molt transversal dels joves. No? Molt bé. Què més teniu per allí?
Una dada només, Joan, per complementar el que estàs dient, si em permeteu. És sobre la majoria d'edat per països. Jo ho estava buscant i m'he trobat que hi ha alguns sectors a Argentina que consideren majoria a partir dels 12 anys. Hi ha altres sectors a Àfrica a partir dels 13, he trobat a la Samoa Americana a partir dels 14, Iraq, Iran a partir dels 15, Cuba, per exemple, hi ha puestos que també a partir dels 16, Turkmenistan, Uzbekistan, i també en contraposició llocs que fins als 20 i inclús fins als 21, com és el cas dels Estats Units, no et considerem major d'edat. A veure si què en pensau d'això.
És molt interessant perquè possiblement cada persona, cada adolescent, madura a una certa edat. Per exemple, als 12 anys no sabria dir-te si és una bona edat per a que fossin majors d'edat, ja que encara estudien o tenen d'altres preocupacions, però... als Estats Units, per exemple, que és als 21 o als 20, en alguns estats jo diria que és massa exagerat. És molt heavy, diria jo, perquè no sé, és el que penso. Què penses tu, Malí?
Jo penso que als 16 o 18 és l'edat perfecta, perquè els 12, 13 i 14 trobo que encara ets molt immadur com per prendre decisions per tu sol. I amb el cas dels Estats Units, d'alguns estats, que siguin 22 anys, ho trobo que ja és molt gran i que abans ja podries prendre decisions per tu sol.
Bueno, jo crec que... Bueno, has dit algun lloc que es considera major d'edat amb 11, 12, 13 anys. Doncs, bueno, ho trobo... No sé, doncs... jo crec que amb aquesta edat encara penses en altres coses, no penses tant en el que fas, i potser, bueno, estàs en desenvolupament i potser no estàs madur. I, bueno, això que sigui als 20 i alguna cosa, pues, tampoc ho trobo, o sigui, ho trobo massa. Amb 16 o 18 anys, pues, seria el millor, que és quan ja estàs en el moment potser que ja estàs madurant més i ja podries tindre les teves pròpies decisions. I tu, Pol, què en penses?
Bueno, bàsicament, pues, quasi com han dit els altres, que 16 i 18, l'edat perfecta, perquè entre els 12 i 13 ho trobo massa aviat. Com ha dit Elot, penses en altres coses i no penses tant en el teu futur, en el que vols ser, en el que vols fer de gran i el que pot ser per tu tot. I 22 ho trobo massa tard ja, encara que també preferiria 22 abans que els 12, però trobo massa tard.
És possible que en algun d'aquests països que has dit hi hagi algun tret cultural o religiós que hagi fet avançar aquesta edat, perquè hi ha una tradició cultural en el país de que hi hagi casaments amb nenes de 12 anys. Sí, això podria passar. I llavors, doncs, això fa avançar aquesta edat per justificar que es puguin casar abans de temps. Que aquesta seria una altra discussió molt profunda, no? Per exemple, doncs, després d'aquesta guerra que hi ha hagut a l'Afganistan, no?, on han guanyat els talibans, una de les coses que ara torna a passar, per exemple, és que aquests casaments amb nenes de 12, a vegades de 8 anys, hi ha nenes que es casen, ja les casen amb 8-9 anys, però encara no tenen la menstruació, llavors s'esperen un temps, no?, que tinguin la menstruació, però són nenes que són casades amb homes que no coneixen. I moltes vegades homes molt, molt més grans. Vull dir, aquesta situació, doncs, tan lamentable, doncs, es produeix amb gent de la vostra edat i a vegades no hi pensem, però és el mateix món. Vull dir, estem en el mateix món, trepitgem la mateixa terra i hi ha gent que en aquest sentit pateix moltíssim. Quina edat creus tu, Jumara, que un noi o una noia o una persona que no tingui un sentiment binari de gènere està preparada per decidir casar-se o viure en parella, no? O viure una vida emocional amb altres persones, no? O compartint, doncs, territori sexual, no? Quan penses que això, doncs, estem preparats per fer-ho? Si n'estem, potser no n'estem.
Crec que això depèn molt de cada persona, perquè tots som diferents, i però trobo malament això de que es casin homes que no coneixen, potser els hi porten 30 o 40 anys, i això és com una baixada d'autoestima, no?, per la nena que li fan, o penso que és un retrocés en la societat en el segle XXI. Què penses, Malí?
Jo penso que per casar-te amb una persona depèn molt de qui s'hagi de casar. En plan, potser hi ha persones que als 12-13 anys ja es podrien casar amb algú perquè són madures, però potser hi ha altres persones que hasta els 20 i pico no són lo suficientment madures com per poder compartir una vida amb una altra persona. I això de casar-se tan petites, pues jo no ho trobo bé, perquè a part elles no trien amb quin home es volen casar o no. Què en penses tu, Pol?
Jo, la veritat, lo de casar-se, ho trobo per a molt més gran. 18 em sembla massa poc, perquè en aquest punt ets bastant inconscient de lo que fas i la pots cagar en este sentit. Però ho faria més, amb una edat més que puguis pensar més en lo que fas. I lo de casar-se amb, bueno, que casin dones amb 8 anys o nenes, ho trobo totalment surrealista. Tu, Ot?
Bueno, clar, això de que casin a la seva filla amb un home que amb prou feines coneix o que ni directament ni coneix, no ho trobo bé, perquè com que li estan traient els drets a la noia aquesta a poder fer el que vulgui amb la seva vida. I, bueno, per exemple, els meus pares es van casar amb 21 anys que tenia la meva mare i el meu pare en deuria tindre 25 o 26. I a mi em van tindre amb 24 anys. O sigui, això depèn molt de la persona.
sí que hi ha gent que potser es casa amb 30 anys o més i hi ha gent que es casa més d'hora.
Aquí et guanyo jo. La meva mare em va tindre amb 17 anys. O sigui que i mira, la segona en el rànquing és jo mare. Per tant, això depèn. És curiós perquè m'ha sobtat una mica el comentari que ha fet Malí, perquè a mi ja li ha semblat que potser sí que hi ha cultures o hi ha entorns on una persona amb 12 o 13 anys podria casar-se. Això ho he entès així, no? I llavors, entenc que... A mi em costa una mica, eh? Em costa una mica perquè sí que pots trobar-te una persona especialment madura amb 12 o 13 anys, no? Però en general seria una cosa rara. Aquí, per exemple, no estaria permès, eh? Jo diria que l'edat per casar-se són 16, però no n'estic segur. Tu ho saps, Ricard? Tu que
us ho busco mentrestant, si voleu. Jo que m'he casat 3 vegades, no?
Ricard ja s'ha casat 3 vegades. Imagina't. Sí, sí. I ara està suelto, no?
Sí, totalment, totalment.
Ara Ricard està totalment disponible, o sigui que ja ho sabeu. Si us agrada Ricard, doncs envieu-li un Tinder. Com es diu això, Tinder? Us envieu un Tinder i anem a fer unes patates braves.
Bueno, mínim 16 anys.
16, eh?
Sí.
O sigui, amb 16 anys us podríeu casar, sí?
Ha pujat dels 14 als 16.
Jo trobo que abans dels 16, ostres, a veure, tant un noi com una noia, com us ho diria, a veure, serien fàcils de... Jo crec que serien fàcils emocionalment de ser manipulables. Sabeu què vull dir? Vull dir que una persona amb 16 anys, inclús amb 16 anys, si es vol casar, dius, val, endavant, la llei t'ho permet, però, ostres, 16 anys només, eh? Vull dir, d'acord que la maquinària POU funciona bé, tot perfectament, vull dir, en aquest sentit, en el sentit biològic, tot és perfecte, però no sé si aquella persona, i després... Si visquéssim en un món ideal on una persona, doncs, d'acord, es casa, no? Imagineu-vos que lo normal en el nostre país fos que, res, que als 16 ja tothom es casés. Us imagineu això? Que ara ja estiguessis pensant, Malí, l'any que ve amb qui et cases. T'imagines? Però que després, doncs, que aquest matrimoni, doncs, no et condiciones la vida, tu poguessis continuar estudiant, tu poguessis, com, saps, que el matrimoni no fos una cosa que et canvia la vida, no? Diuen que hi ha coses que et canvien la vida. Una és el matrimoni, l'altra és la maternitat, no? I després l'altra cosa que canvia la vida és la bellesa, no? Quan ja et fas vell, no? No ho sé, sí? Les noies del grup, què en penseu? Per exemple, us veieu com el tema de la maternitat? Com el portes, Jumara?
Bueno, el tema de la maternitat per mi és un tema una mica...
T'atreu?
No, no m'atreu. És que... Els nens són bonics, són monos, però jo, no, especialment jo, ho dic, recalco que només jo, no, sí, sí, i me l'estimo moltíssim, però és que jo crec que no seria capaç de tenir fills, però no dic que no pugui canviar d'opinió més endavant. És un tema que potser hauria de tenir més temps per pensar, perquè també hauria de variar possibilitats de si tinc fills amb una altra persona, o si n'adopto, o si els tinc jo sola. És un tema que potser me n'hauria d'esperar més a tenir una vida assentada, amb un treball fix o una empresa... Penso que hauria de tenir com a mínim un àmbit estable, perquè si has de criar un nen hauria de ser amb uns bons valors, una bona educació, que no li falti ni amor ni recursos, això. Moltes gràcies. I què penses tu, Malí?
Jo de moment... I crec que tota la vida pensaré que no vull tenir fills perquè són molt monos i tot el que tu vulguis, però després quan se't posen a plorar o has de comprar el que volen o qualsevol cosa, doncs jo passo, la veritat. Jo prefereixo passar una vida sola, en plan, si cal tindre nòvio, doncs vale, però sense fills i poder passar temps també amb els meus amics, perquè trobo que si tens fills tampoc pots estar tot el dia amb els teus amics i fent el que tu vulguis. Què en penses, Pol?
Jo ho tinc clar. No em vull ni casar ni tindre fills, perquè per començar hi ha sobrepoblació al món i tampoc ho tinc bastant pensat i no en tindré. Només adoptaré un mono i ja està. I serà com el meu fill. Tu, Ot?
La idea d'adoptar un mono també m'agrada bastant, però bueno, un nen no crec, perquè potser si no em reprodueixo li faig un favor al món, però bueno, bueno, lo de casar-me i tindre un fill ara mateix ni m'ho pensaria, però d'aquí uns anys pues, potser és una cosa que acabarà passant algun dia o altre. I bueno, no crec que aguantés tindre un fill per casa, però bueno.
És molt interessant tot el que està sortint avui, eh? Ricard, aquesta cinta la guardem. Sí? Perquè, clar, d'aquí 10 anys la tornarem a passar, saps? I llavors resulta que Mali tindrà dos xirumbeles, tu mare estarà a punt d'adoptar un nen que li vindrà d'Haití, Pol Robert estarà amb la dona prenyada, sí? I Iot estarà solter i rebentant-ho tot per aquelles discoteques. O sigui que... Sabeu què passa? Que les previsions del 16, doncs, normalment a vegades no es compleixen. Fixeu-vos, jo, a la vostra edat, a la vostra edat jo tenia una relació estable, més o menys estable, sí? I potser sí que pensava que potser tindria fills, no? Jo potser ho pensava, també sóc d'un temps, i després he tingut una vida totalment diferent del que m'havia pensat i no he tingut fills. I, per tant, doncs jo em sembla que està molt bé que ho gravem, això,
i a veure què passa. Serà la capsa del temps, però en format podcast.
Exacte. Ricard, per exemple, que ja és el tercer divorci, que doncs, bueno, doncs, també ha anat deixant la llavor pel món. No sé com està el tema de la llavor, Ricard, teua.
De moment que jo sàpiga, no.
No ha fructificat.
No s'ha disseminat.
Molt bé, molt bé. Bueno, doncs molt interessant tot el que ens expliqueu. No sé si hi ha algun tema més, Jumara, que vulguis treure una mica de punxeta.
Diria que, bueno, això de tenir fills és una cosa molt personal, és una cosa que ha de prendre cadascú la seva decisió, i si té una parella és una decisió de dues persones, molt important, que sempre amb el consentiment i el respecte, i això.
Hem començat parlant d'educació, sí? Si mai tinguéssiu fills, com voldríeu que fossin educats? Com heu sigut educats vosaltres, o faríeu un munt de coses per evitar alguns errors que penseu que hi ha hagut en la vostra educació? És una pregunta bastant profunda, eh? Sabeu què vull dir? Us agradaria que els eduquessin, o vosaltres, que els educar-los com us han educat, o canviaríeu moltes coses?
Per exemple, en la meva experiència hi ha coses que canviaria, però sobretot en l'àmbit familiar i educatiu. Aquí a Esterri d'Àneu he tingut una bona educació, m'han ensenyat sempre a respectar i a tenir empatia amb els altres, i a nivell acadèmic els professors sempre han estat allí com per si tens algun problema, cosa que està bé, encara que els alumnes no ho fem molt. Per... No sé si... Jo canviaria...
Què canviaries del que tu t'ha passat o com ha sigut la teva educació? Que digues, no, això
ho vull. És que és difícil, eh? Potser jo canviaria la forma d'implantar, a vegades, en alguns altres països, implantar religions, pensaments o ideals que encara els nens podrien ser que no els entenc. I no sé, com per exemple, si estiguéssim en un país en el que hi ha molt masclisme, un pare li ensenyaria al seu fill a ser també masclista en el segle XXI. I llavors la societat en futura no avançaria tant com ens penséssim nosaltres, perquè els joves també som el que som per els valors que ens inculquen. Què penses, Mali?
Jo, de l'educació que m'han donat els meus pares, crec que canviaria ser una mica més, en plan, liberal. Jo seria més liberal amb els meus fills, si en tingués, perquè, per exemple, no sé, l'hora de sortir a la tarda, jo els diria que tornin quan vulguin i ja s'espavilaran. A veure, òbviament que no se'n presentin... Òbviament que no se'n presentin un dia entre setmana a les 3 del matí, perquè ni de conya, però si vols tornar a les 10 o a les 11, vale. I després pues, te'n vas a dormir a l'hora que vols. Ja t'ho faràs tu si l'endemà al matí no et pots aixecar i no pots anar al col·le. Què en penses tu, Ot?
No, amb això del tema de tindre més llibertat, pues, jo als meus fills també és una cosa que els donaria. Bueno, els deixaria que pensessin el que volguessin i que fessin el que volguessin amb la seva vida. Bueno, controlar-los una mica, perquè tampoc poden fer tot el que vulguin, però si això de tornar al, bueno, a l'hora que vulguin, mentre no es passin gaire, que puguin sortir a festa, que si es volen fer un tatu, que se'l facin, qualsevol cosa. I bueno, en el sistema educatiu, pues, bueno, jo sempre he tingut un bon ensenyament, tot i que sí que potser hi ha hagut algunes coses que jo no he fet bé, però sempre per les persones que m'han ensenyat i per l'escola i tot, sempre m'ha anat bé. L'únic que sí que jo que no he fet el que em tocava. I tu, Pol, què en penses?
A veure, el sistema educatiu tal com està ara, a mi em sembla bé. Jo sento a molta gent que es queixa i diu coses, però tampoc dona solucions. Però tal com està ara, em sembla bé, perquè pots deixar, els deixes ser lliure, però també són estrictes. L'únic que canviaré una mica és que poguessis decidir des de petit el que vols fer de gran i que et poguessin marcar des de ben petit lo que, perquè t'ajudessin a el que vols ser de gran. I doncs pues, això.
Bueno, repeteixo, eh? Esteu fent una pluja d'idees brutal. L'última, com sempre, Pol, em sembla que fas uns... Bueno, és difícil arribar a la contundència de Malí, això és... Però... a la templança de Jumara, però hi toques molt, perquè, en el fons, si tots sabéssim amb 7 anys, no? Per exemple, imagina que en 7 anys tinguessis claríssim que vols ser metge. Hosti, seria molt fàcil. Sabeu què vull dir? Però hi ha l'aspecte maduratiu que moltes vegades... Per exemple, l'altre dia tenia una conversa i la tenia amb un company sobre tu. I ara sóc supersincer. Supersincer. I si fos algú dolent no ho diria. Ja ho saps. Però, per exemple, algú di bé. Per exemple, no reconeixem a Pol Robert comparat, per exemple, al Pol Robert de primer. Entens? La teva evolució a nivell personal ha sigut tan espectacular en el sentit que ets més madur, que saps més el que vols, saps? Que t'has marcat objectius. Clar, imagina't aquest Pol Robert de primer que no sabia el que volia bé, que entrava en l'adolescència, saps? No és fàcil quan dieu no, el meu fill jo el deixaria vindre a les 3 del matí. Bueno, ja ho veurim. A quina edat, Malí? Als 7 anys? Als 15? Als 15 potser sí, però llavors patiris. Imagina't que tens un fill i que va amb la gent més estripada i tal, i penses, i a més el coneixes perquè l'has parit, no? I saps que és una mica influenciable, que una mica fluix, que li has trobat, sí, que li has trobat unes punxades al braç i tal, i penses, clar, potser que no torni a l'estrès, saps? Vull dir que et començaràs a preocupar, això vull dir. Vull dir que ja hi ha molta gent que hi ha passat per això.
Tipo, jo li deixaria fer el que vulgués si jo puc confiar en ell i em demostre que pot sortir fins tard sense que jo m'estigui preocupant tot el rato i que no pugui dormir per la seva culpa.
I si no és així?
Doncs pues, no surts fins a les 3 del matí. Llavors te poso una hora i amb aquella hora arribes i me dones la teva ubicació per si te passi algo que puguis saber on estàs.
De fet, i això sí que seria una mica... Sí, estem sobre el temps. Pel proper dia, no? Estaria molt bé que parléssim, no? En què ens pot ajudar la tecnologia, com ella diu, no? En millorar les nostres relacions amb els adults. Sí? Jo em sembla, en què ens pot ajudar la tecnologia? Tu dius, no? Per exemple, si li envio la ubicació als meus pares, no? Un dia que he sortit de festa, potser es queden tranquils perquè m'he dit, mira, estic aquí al firal. M'explico? Però molt bé, nois, m'ha semblat un programa supercomplet i ara jo, mare, que estem sobre el temps, ens farà l'acomiadament i bueno.
Doncs moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagueu quedat fins al final i que us hagi agradat, sobretot. us desitjo una bona tarda i aviat. Adeu.
Molt bé, moltes gràcies i fins la propera.
Si estàs escoltant això, estàs escoltant tampanadaradio.com.